Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Avui s'inicia el servei de socorrisme de la temporada a Lloret de Mar. El 15 de maig és la data habitual en què el servei es posa en marxa per atendre els banyistes que gaudeixen del mar a les platges del centre i de Fenals. Com cada any, a partir de l'1 de juny, el nombre de socorristes augmenta i passen a vigilar també les cales de Canyelles, Santa Cristina i Boadella. La xifra màxima és entre juliol i agost, quan normalment superen la vintena de professionals vigilant la costa lloretenca. El servei que proporciona l'empresa Proactiva s'allarga 5 mesos, del 15 de maig al 15 d'octubre. De fet, Lloret és dels pocs municipis del litoral català que compta amb un servei de socorrisme durant tant de temps. D'aquí uns minuts parlarem amb Oriol Canals, que és director operatiu de Proactiva. Amb ell obrirem el Bon Dia Bona Hora d'avui dimarts 15 de maig. Benvinguts un dia més a la ràdio de Lloret. La resta de temes del dia ens els presenta en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui explicarem el conveni que han signat els hotelers de Lloret amb CaixaBank, que els permet disposar d'una línia de crèdit pensada per al sector i que, a més de facilitar la rendibilitat del negoci, simplifica el dia a dia. Posarem exemples amb el president del gremi, Enric Dotres. També anunciarem que Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha presentat al Congrés dels Diputats una esmena que ha estat rebutjada als pressupostos generals de l'Estat per demanar una reforma integral del passeig marítim de Lloret. Entrevistarem Félix Alonso, diputat al Congrés per En Comú Podem. I acabarem sabent detalls de l'exposició que ha obert portes aquesta setmana sobre les manualitats que duen a terme la gent gran de Lloret. És ja la 6ª edició d'aquesta mostra que ofereix l'activitat del col·lectiu. Dona a conèixer, doncs, què és el que es fa des del casal municipal de la gent gran. Ho comentarem, però, tot plegat amb Margarita Rodríguez, que és la coordinadora pròpiament del casal.
Doncs tot això ho tractarem des d'ara fins les 9 del matí aquí al Bon Dia Bona Hora, que complementarem, com sempre, amb la informació del temps i els titulars més destacats de la jornada. Comencem i us saludem de part de qui tenim a la producció, Rosa Giral i Moisés García, i qui som aquí en directe a Posant-hi Veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs moment de donar pas a Miquel Bernis amb la informació del temps. Quan són les 8 i 3 del matí, Miquel, bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dimarts encara amb un ambient bastant fred per l'època, però amb la perspectiva d'un migdia de dimarts més càlid que no pas els anteriors. Avui les màximes ja tornaran a superar els 20 graus a la costa i fins i tot s'acostaran als 25 a l'interior de la selva, per tant, temperatures clarament més altes que no pas les de dies anteriors. Avui serà un dia predominat pel sol, en tot cas poden augmentar els núvols de cara a última hora, però no repetiran els ruixats d'aquest dilluns. De cara als dies vinents, la resta de la setmana és poc probable que torni a ploure, però sí que esperem encara alguns dies de cel mig ennuvolat. Per exemple, aquest dimecres demà tornarà a haver intervals de núvols al migdia i segurament de cara al cap de setmana també tinguem estones de cel mig ennuvolat, però les úniques tempestes i ruixats d'aquesta setmana sembla que es formaran sobretot cap a sectors del Pirineu, Prepirineu i comarques més a l'oest de Catalunya, especialment entre dijous i l'inici del cap de setmana. Les temperatures s'estabilitzaran en aquests valors una mica més agradables. Demà la màxima es podria quedar més curta degut a aquest augment dels núvols al migdia, però en general la segona part de la setmana tindrem migdies de 20-21 graus a la costa i temperatures fins i tot superiors a l'interior de la selva. Per tant, un ambient molt més normal per ser al mitjans del mes de maig.
Moltes gràcies, Miquel. Moment de repassar les temperatures. Ara mateix, a la caserna de la policia local al barri del Rieral, hi registrem 11 graus amb la humitat al 89%, mentre que al centre del municipi, als estudis de la ràdio situats al carrer Sant Pere, hi veiem una temperatura de 15 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 5, avui tenim un clar protagonista que és Quim Torra, el nou president de la Generalitat. Molt honorable, titula El Punt. Torra ja és el nou president per una etapa provisional, titula El Diari de Girona. Tots dos expliquen que el primer que farà serà reunir-se avui a Berlín amb Carles Puigdemont, a qui considera el nostre president. Quim Torra és escollit el 131è president de la Generalitat amb els vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i l'abstenció de la CUP. Torra assegura que vol restituir les 16 lleis que el Constitucional ha suspès darrerament. Això ho explica El Punt, mentre que el Diari de Girona afegeix que l'oposició torna a carregar contra Torra pels seus articles i tuits i Mariano Rajoy avisa que garantirà el compliment de la llei. Es prepara un govern amb una restitució simbòlica de Turull, Rull i Puig. També ofereix avui una crònica al Diari de Girona titulada Quim Torra i Teresa Jordà, vells enemics en el mateix govern. En un altre ordre de qüestions, llegim al Diari de Girona que Susqueda obre comportes per alliberar aigua i provocar una crescuda controlada del Ter. Roses atorga llicència al Bulli, però condicionada a realitzar alguns ajustos. De fet, el diari El Punt afegeix que la intenció és que estigui acabat l'any 2019. Per obtenir el permís s'ha retocat el projecte. Més notícies. Troben un nou camió amb 6 immigrants a la Jonquera, treuen 1.500 quilos de residus del cingle de Castellfollit i Figueres celebrarà el 2020 un important esdeveniment de línia.
Més titulars de la jornada, els que repassem normalment de la resta de premsa escrita. Per exemple, El País avui titula Torra viatja a Berlín per rendir obediència a Puigdemont. El diari La Razón titula Rajoy pactarà un 155 express amb PSOE i Ciutadans. El diari Ara, governaré per a tots els catalans en primera persona. El Mundo, Torra activarà un parlament paral·lel i un govern en rebel·lia. I La Vanguardia, Torra debuta despatxant en Puigdemont a Berlín.
I repassem altres titulars de la jornada que també alguns tenen referència al context polític català, com per exemple que Mariano Rajoy vol pactar amb Sánchez i Rivera reactivar el 155 si Torra incompleix la llei.
El president espanyol es reunirà amb Sánchez i Rivera. Diu que apostaran per l'entesa i la concòrdia però complint la llei.
No volem un president feixista, és la crida en una concentració contra Torra.
Han protestat contra la investidura del president de la Generalitat i han cridat catalans som tots.
Això va passar ahir a Barcelona. D'altra banda, la intel·ligència alemanya creu que Rússia va ajudar l'independentisme per l'1 d'octubre.
El suport hauria estat amb una campanya de desinformació abans del referèndum.
El càmping de l'Escala, que va allotjar guàrdies civils, denuncia atacs i amenaces.
Segons la direcció, han estat rebent trucades i e-mails des del 24 d'octubre, que és quan hi van arribar els agents. A més, afirma que les amenaces han anat en augment des que van començar.
L'impacte econòmic del 155 al sistema sanitari és de 25 milions d'euros.
Demà les comunitats autònomes es reuniran amb la ministra Dolors Montserrat per parlar monogràficament sobre el finançament del sistema sanitari.
El raper Valtònic té 10 dies per entrar a la presó.
Valtònic ha de complir una condemna de 3 anys i mig per enaltiment del terrorisme i injúries greus a la corona.
En l'àmbit internacional, la notícia del dia, 58 palestins han mort en les protestes contra l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem.
Desenes de milers de palestins s'enfronten amb l'exèrcit israelià a la frontera de Gaza arran del trasllat de l'ambaixada a Jerusalem.
Notícia luctuosa en l'àmbit cultural. Ha mort als 69 anys Margot Kidder, la Lois Lane de Superman.
Va interpretar la periodista i nòvia del superheroi en 4 entregues de la saga.
En esports, el català Pablo Maffeo fitxa per l'Stuttgart.
El Manchester City traspassa el lateral català que s'ha consolidat jugant com a cedit al Girona.
I el Barça ha suspès cautelarment 2.823 socis.
El per què? Doncs ha estat per participar en la revenda en l'últim clàssic al Camp Nou. Això va suposar 1,5 milió de pèrdues al club.
I amb el repàs de les notícies generals arribem a les 8:10.
Vols que els teus fills tinguin un estiu inoblidable?
Casal d'estiu Mas Romeu. T'agradaria saber que els teus fills estan gaudint i aprenent un munt de coses? Casal d'estiu Mas Romeu. Tenis, natació, escalada, aventura, inflables, parc de moles, anglès i, com a novetat, activitats marítimes. Esquibús, piragua, snorkel, per a nens i nenes a partir de P3. Informa't en el telèfon 972 36 79 63 o al 629 33 05 38. Casal d'estiu Mas Romeu. Molt més que un casal.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, se celebren les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per a assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 26 restaurants i hotels que hi participen. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava. Fins al 31 de maig, 18enes Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill té febre també els truco, perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, fes-te del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport també els truco, perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, fes-te del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
Aprende jugando con Lego Educación en Inno y Robótica. Los niños aprenderán programación, robótica, nuevas tecnologías, física o matemáticas de una forma divertida y eficaz. Un sistema innovador donde además impartiremos algunas clases en inglés, francés o ruso para que los niños aprendan idiomas jugando. Si tu hijo tiene entre 3 y 16 años, apúntalo en Inno y Robótica. También puedes venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros. Nos encontrarás en la Avenida Vidreras 159-161. Matrícula gratis. Visítanos en Facebook en innoirobotica.es o llámanos al 603-763-475. Inno y Robótica. Aprendemos jugando.
Arriba el bon temps, que no se't passi. Apunta't al Casal d'Estiu Municipal. Fes la inscripció online del 14 al 23 de maig al web lloret.cat o presencialment a l'OIH, als baixos de l'Ajuntament, del 24 de maig a l'1 de juny. Per més informació, al telèfon 972 36 19 07. Els mesos de juliol i agost, Casal d'Estiu Municipal. Places limitades.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou, molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Després d'aquesta breu pausa, us comencem explicant que avui s'inicia el servei de socorrisme a les dues platges de Lloret. A les platges principals de Lloret, la del Centre i la de Fanals. El 15 de maig és la data habitual en què el servei es posa en marxa per atendre els banyistes que gaudeixen del mar.
Com cada any, a partir de l'1 de juny, el nombre de socorristes augmenta i passen a vigilar també les cales lloretenques de Canyelles, Santa Cristina i Boadella. La xifra màxima és entre juliol i agost, quan normalment superen la vintena de professionals vigilant la costa lloretenca.
El servei que proporciona l'empresa Proactiva s'allarga 5 mesos, del 15 de maig al 15 d'octubre. De fet, Lloret és dels pocs municipis del litoral català que compta amb un servei de socorrisme durant tant de temps.
El motiu és l'elevat nombre de banyistes que hi ha a la destinació, així com la voluntat de servei per part de l'Ajuntament. L'any passat, els socorristes van fer més de 37.000 accions preventives, 3.000 intervencions entre picades de medusa, ferides lleus, cremades solars o contusions, a més de 500 assistències a persones discapacitades que van gaudir del bany.
Parlem d'aquest servei que ofereix un any més l'empresa Proactiva amb el director operatiu Oriol Canals. Molt bon dia.
Bon dia.
Quines són les tasques exactament que du a terme el servei de socorrisme a Lloret?
Bueno, la més destacable l'heu comentat vosaltres. Són, no sé si no he sentit malament, eren a prop de 35.000 accions preventives. El dispositiu de salvament i socorrisme es basa bàsicament en intentar evitar qualsevol situació d'emergència i que es produeixi qualsevol urgència. En una platja com a Lloret, on el nombre de turistes és molt elevat i el nombre de rotació d'aquests turistes també és molt elevat, fa que el servei doncs estigui cada setmana o cada 15 dies repetint les mateixes accions preventives perquè ve gent nova, no? Bàsicament el que fem en una platja tan moguda és intentar evitar totes aquestes situacions d'emergències. Després, bé, tot el tema d'atenció sanitària, rescat aquàtic si es dona, i sobretot també un punt a destacar és el servei i l'assistència al bany a persones amb mobilitat reduïda.
Uh-huh. Les accions de prevenció que es duen a terme, que diu que es repeteixen setmana rere setmana, quines serien?
Bé, depenent de la platja, cada platja té la seva peculiaritat, sobretot a les zones on, diguéssim que un dels perills més importants o més destacables de les platges de Lloret són les entrades i sortides de les grans embarcacions que recullen els turistes a la platja i els porten per tot el litoral de Lloret, Tossa, etc. Aleshores, sí que nosaltres aquí hem d'estar molt pendents de l'arribada de les embarcacions, ser molt curosos que no hi hagi ningú a la zona dels canals per on entren i surten, vigilar les corrents, que sembla que no, però sí que formen corrents de retorn molt curtes però molt fortes, aquestes embarcacions. Després també doncs, ser molt curosos a l'hora de tenir clar quin és el comportament cívic que s'ha de tenir i s'ha de seguir a una platja, l'exposició al sol, les begudes, etc. I després tota la zona de roques, que a Lloret, tota la façana litoral de Lloret és una zona amb roques i penya-segats, també doncs, s'ha de tenir molt en compte i fer moltes accions preventives per això mateix, per tal d'evitar accidents. I paral·lelament, doncs, també està clar que les condicions del mar, quan hi ha bandera groga, doncs, s'ha d'alertar i s'ha de treballar molt més en pro de que la gent tingui un bany, i un bany amb garantia i amb cura.
En general, els banyistes es porten bé o són imprudents?
Hi ha de tot. És veritat que en general, podríem dir que els banyistes si el servei de salvament és un servei que és molt proactiu i molt preventiu, acaben acostumant-se i acaben entenent quines han de ser les maneres de fer i de fer cas a les banderes. És veritat que el banyista que ve de fora acostuma a ser molt més respectuós amb les indicacions que li donem nosaltres. Potser sí que és veritat que costa molt més que entenguin doncs, què vol dir el color de la bandera, quin és el seu significat, què es pot fer i què no, però un cop els hi has explicat, normalment són molt obedients, no?, en aquest sentit. Sí que és veritat que potser no hi ha platges de Lloret, però en general potser el banyista més de casa, diguéssim, no és el que té més costum d'estar en un espai doncs, aquàtic i coneix la platja de fa molts anys. Això fa que tingui un excés de confiança que a vegades doncs, el que provoca és que ens trobem en situacions d'emergència per no haver fet cas a les indicacions del servei de socorrisme.
Uh-huh. L'horari que tindreu ara aquests primers dies?
Sí, bé, a l'horari, si no m'equivoco, iniciem a les 10 del matí, si no m'equivoco. Passa que Lloret té tantes temporades, la temporada de Lloret canvia molt i varia molt, però si no m'equivoco comencem a les 10 del matí i estem fins a les 6-7 de la tarda.
Comenceu en uns dies en què hi ha força inestabilitat i no sé si anar a la platja és el que ve més de gust, tot i que els turistes solen aprofitar el seu pas per Lloret, eh?
Sí, és veritat que estem tenint un mes de maig una mica peculiar, no? Poques vegades jo no recordo un mes de maig amb tantes pluges i nevades, no?, que encara estan a vent-hi, però també és cert que la que surt una mica el sol i l'ambient està una mica càlid, potser sí que l'aigua està molt freda, però la gent igualment gaudeix de la platja. La platja no només és anar i banyar-te, no? També tenim tota la zona del passeig marítim i els passeig, bueno, les zones que et porten fins a les cales de Lloret, que la gent hi passeja molt per allà, i això fa que també doncs, tinguis un percentatge d'incidències o de possibles incidències que molt elevat, no? I fa que el servei de salvament, encara que no actuï a l'aigua, també farà atencions preventives i de primers auxilis a la zona de terra, no?
Uh-huh. Precisament dels primers auxilis, perquè hem parlat molt de les accions preventives, també dur a terme tasques de primers auxilis proactiva, i una de les més freqüents tenim entès que són les picades de medusa, i aquest any diuen els experts que n'hi haurà.
Sí, és cert. Amb això, els experts del CSIC estan dient aquest any que una forta arribada una forta presència arribada de meduses durant la primavera fa que és una alarma com per tenir previsió de que hi haurà també una arribada forta de meduses durant l'estiu. També és veritat que no fa gaire temps deien a mateixos experts que el fet de que hi hagués tantes pluges durant les èpoques prèvies a l'estiu feia que també es creés una capa d'aigua dolça dintre el mar que fes que potser es frenava l'arribada de meduses. En tot cas, ja ho veurem. Sí que és veritat que hi haurà meduses, com hi ha cada any. Hi ha meduses que, de fet, són autòctones a la façana litoral. Hi ha altres meduses que són oceàniques i arriben per la facció del vent i de l'estat del mar. Però bé, en tot cas, nosaltres, el nostre equip, cada dematí fa una sortida preventiva amb l'equip de moto d'aigua i de caiacs i de més, per garantir almenys que la zona de bany, o si no queda lliure de meduses, s'assenyali on estan aquestes meduses i un bany amb precaució en cas de que s'obtinguin un número establert per fer un canvi de bandera o no.
Uh-huh. Quins altres tipus d'accidents solen ser els més habituals?
El més destacable a nivell, després de les picadures de medusa, són els accidents, els que tenim, que nosaltres diem que són ferides incisocontuses, no? Que són, doncs bé, per estar practicant esports o per estar jugant a la zona de platja, doncs el típic, no? Que et dones un cop i aquest cop genera una ferida. I aquestes acostumen a ser les més... Just després de les picadures de medusa acostumen a ser les que més nombre d'assistències fem, no? Les ferides incisives i contuses.
Uh-huh. I tens dades de la quantitat de socorristes que comencen a treballar avui i que hi haurà en plena temporada?
Sí, avui 15 de maig comencem, en total serem 8 socorristes i estarem repartits, 6 socorristes estaran a la platja de Lloret Centre, diguéssim, i 2 socorristes estaran a la platja de Fanals. Després hi ha un canvi, el mes de juny serem 11 socorristes, I estarem 7 a la platja de Lloret, 4 a la platja de Fanals, i a les cales hi haurà un socorrista a cada cala, i dos socorristes a cada cala els caps de setmana. Hi ha un augment al cap de setmana perquè hi ha més afluència, bàsicament. I després, el que apuntava vosaltres, durant el mes de juliol i agost, doncs ja arribem i superem la vintena, no? Serem 22 socorristes repartits, doncs, 11 a la platja de Lloret Centre, 5 a Fanals i 6 repartits per diverses cales. I aquest any hi ha una diferència, que posem un socorrista més a la cala de Santa Cristina durant els caps de setmana. O sigui, seran 7 en total els caps de setmana a les cales.
I ens podries confirmar que Lloret és un dels municipis que tenen el servei en actiu durant més temps?
Sí, sí, ho és, ho és. De fet, a l'explicació que heu donat vosaltres introductòria, parlàvem de 5-6 mesos, a part d'ara, no?, de l'inici, que és ara el mes de maig, el 15 de maig fins a finals d'octubre. També cal destacar vam fer 17 dies de Setmana Santa de cobertura, o sigui que se li han de sumar aquests quasi 20 dies, no? Per tant, Lloret avui en dia a Catalunya, juntament et diria que amb Barcelona, són les dues platges amb el servei de salvament i socorrisme més allargat en el temps durant l'any. O sigui, al final, els socorristes, no?, pues tenen 6 mesos de feina, que això també, per la nostra professió, és molt estrany, no?, veure-ho, però sí, sí, ho és, juntament amb la capital catalana, ho és. Lloret és de les platges amb més temporalitat.
Doncs un servei que entra en funcionament avui a Lloret i a Fanals i que s'ampliarà després a les altres platges del municipi. Oriol Canals, com a director operatiu de Proactiva, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Esperem que hagueu de fer poques actuacions de primers auxilis. Molt bon dia.
Esperem-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara falten 3 minuts per arribar a 9:15 i parlem del gremi d'hostaleria de Lloret, que ha signat un conveni amb CaixaBank que posa a l'abast del sector una línia específica de finançament de 150 milions d'euros. Es tracta d'un tipus de crèdit que té com a objectiu impulsar i dinamitzar el sector d'allotjament, tenint en compte les necessitats de l'empresariat lloretenc.
Un dels objectius és millorar la competitivitat d'aquest col·lectiu mitjançant el disseny de productes i serveis financers fets a mida. Una altra finalitat és simplificar el dia a dia d'aquests negocis.
Un dels serveis més destacats que CaixaBank posa a la disposició dels hotels, especialment dels de caire familiar o de cadenes, és la possibilitat d'anticipar el cobrament de les reserves d'habitacions.
Aquest servei, denominat factoring turístic, a més de minimitzar el risc d'impagaments dels seus clients, suposa una injecció econòmica que l'hoteler pot destinar a preparar la temporada següent en condicions excepcionals o a invertir en la millora de les instal·lacions.
A 2 minuts per 2:15 parlem amb el president del gremi d'hostaleria, Enric Dotres. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què el gremi ha decidit sumar-se a aquest conveni? Quins avantatges aporta?
Bé, el gremi, com no pot ser d'una altra manera, busca les millors condicions i ofertes pels seus associats per tal d'afrontar sempre les temporades i els nous reptes turístics que cada dia ens esdevenen. I amb aquest motiu, doncs, anem sempre contactant amb les diferents entitats econòmiques i en aquest cas vam arribar a un acord amb CaixaBank per tal de posar a l'abast dels associats aquestes línies d'ajuda. Empresarial, perdó.
Uh-huh. Hi ha demanda per part dels empresaris? Saps si estan interessats?
Sí, sí. A veure, Lloret som una població amb un sector empresarial molt dinàmic, on les reformes són pràcticament constants cada any, amb el volum d'empreses que tenim, quan no n'hi ha una fent reformes n'hi ha 3, i amb aquest aspecte, doncs, les empreses que tenien que afrontar aquests propers temps reformes, doncs, en diuen bé, per descomptat.
I diria que és un servei fet a mida a les necessitats dels empresaris lloretencs?
Bé, el servei sempre és una mica genèric inicialment, per després poder-lo adaptar a les necessitats de cada empresa amb les diferents negociacions, per descomptat.
I hem comentat que una de les possibilitats és anticipar el cobrament de les reserves d'habitacions. Com funciona això exactament?
Bé, això està pensat més en el tema de tour operació, amb aquells contractes on hi han compromisos de pagament futurs, i el que fan és avançar els diners, no ens enganyem, a canvi d'un petit cost, però avancen i donen la seguretat de que aquells diners són ferms, de que no es poden en cap moment ni retornar ni retrocedir.
Ara assenyar els horaris de 9:15. No sé si vol afegir alguna cosa al respecte d'aquest tipus de finançament que hem comentat.
Bé, nosaltres ja dic que, com no pot ser d'una altra manera, estem molt contents d'haver aconseguit aquesta línia de finançament. Pot ajudar en el sector empresarial de Lloret, que és el nostre objectiu. A partir d'aquí ajuda i anima també a fer reformes que a vegades ens generen dubtes per la part del finançament, i això dona unes facilitats i una confiança en poder-ho afrontar. I lligat amb això també tenim tota una línia que no se n'ha parlat, que és amb les targetes de crèdit, la seguretat també en els pagaments avançats anticipats de targetes de crèdit, perquè després no puguin ser targetes fraudulentes ni imports retornats. Això per nosaltres és molt important, ens dona una seguretat en tot el tema de reserva anticipada, que és molt bo també per afrontar la temporada.
Doncs aquest servei que es posa a disposició de tots els empresaris. I ja que parlem amb vostè, acabem de comentar que avui entra en funcionament el servei de socorrisme a les platges de Lloret, de moment a Lloret i Fenals, i ens comentava el director de Proactiva, que el director operatiu de Proactiva, que Lloret és, juntament amb Barcelona, la platja catalana on el servei de socorrisme és més llarg en tota la temporada. Això pels hotelers també és molt positiu, no?
Això és molt positiu, jo dic, per tots. Jo dic que al final el turisme és un bé general de tots i és una cosa molt positiva. Tot sigui dit, ho aplaudim. També considerem que no podria ser d'una altra manera. Som, deixant a part Barcelona, la primera destinació turística del país, i amb la qual realment crec que tenim un servei molt bo, però és el que ens mereixem.
Enric Dotres, president del Gremi d'Hotelers, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies i molt bon dia i molt bona temporada.
Amb aquestes informacions arribem a 9:45 de 9 del matí. Sintonia de la previsió del temps. Tenim en Miquel Bernis a punt amb tots els detalls. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dimarts encara amb un ambient bastant fred per l'època, però amb la perspectiva d'un migdia de dimarts més càlid que no pas els anteriors. Avui les màximes ja tornaran a superar els 20 graus a la costa i fins i tot s'acostaran als 25 a l'interior de la selva, per tant, temperatures clarament més altes que no pas les de dies anteriors. Avui serà un dia predominat pel sol, en tot cas poden augmentar els núvols de cara a última hora, però no repetiran els ruixats d'aquest dilluns. De cara als dies vinents, la resta de la setmana és poc probable que torni a ploure, però sí que esperem encara alguns dies de cel mig ennuvolat. Per exemple, aquest dimecres demà tornarà a haver intervals de núvols al migdia, i segurament de cara al cap de setmana també tinguem estones de cel mig ennuvolat, però les úniques tempestes i ruixats d'aquesta setmana sembla que es formaran sobretot cap a sectors del Pirineu, Prepirineu i comarques més a l'oest de Catalunya, especialment entre dijous i l'inici del cap de setmana. Les temperatures s'estabilitzaran en aquests valors una mica més agradables. Demà la màxima es podria quedar més curta degut a aquest augment dels núvols al migdia, però en general la segona part de la setmana tindrem migdies de 20-21 graus a la costa i temperatures fins i tot superiors a l'interior de la selva. Per tant, un ambient molt més normal per ser al mitjans del mes de maig.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, temperatura al barri del Rieral de 12 graus, 87% d'humitat. Ho indica l'Estació Meteorològica de Protecció Civil. Mentre que el nostre termòmetre al carrer Sant Pere, al centre del municipi, ens marca 16 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que avui, dimarts 15 de maig, no mostra cap sorpresa perquè Quim Torra és el clar protagonista de les portades. Molt honorable, titula El Punt Avui. Torra ja és el nou president per una etapa provisional, diu el diari de Girona. Expliquen aquests dos rotatius que el primer acte del nou mandatari és una trobada amb el president legítim Carles Puigdemont avui a Berlín, a qui considera el nostre president. L'oposició, diu el diari de Girona, torna a carregar contra Torra pels seus articles i tuits i Mariano Rajoy avisa que garantirà el compliment de la llei. Es prepara un govern amb una restitució simbòlica de Turull, Rull i Puig i afegeix un article d'opinió, una crònica, al diari de Girona, titulada Quim Torra i Teresa Jordà, vells enemics en el mateix govern. A la imatge, Torra saludant en sortir del Parlament. També en el moment de sortir al Parlament, però passant revista als Mossos d'Esquadra, se'l veu a la portada del Punt, que explica que Quim Torra és el 131è president de la Generalitat i ha estat escollit amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i l'abstenció de la CUP. Torra assegura que vol restituir les 16 lleis que el Constitucional ha suspès darrerament. D'altra banda, el Punt Avui també publica que Figueres celebrarà el 2020 un important esdeveniment de línia. I a Rosa reprenen les obres a l'exterior del nou Bulli, que estarà acabat l'any 2019. Per obtenir el permís s'ha retocat el projecte. També ho publica el diari de Girona, on a banda d'aquesta notícia llegim que Susqueda obre comportes per alliberar aigua i provocar una crescuda controlada del Ter. D'altra banda, troben un camió amb 6 immigrants a la Jonquera i treuen 1.500 quilos de residus del cingle de Castellfollit.
Monotemàtica, les notícies titulars d'aquesta jornada, la resta de premsa escrita. El País titula Torra viatja a Berlín per rendir obediència a Puigdemont. El periòdico diu debut a Berlín. El diari La Razón, Rajoy pactarà un 155 express amb el PSOE i Ciutadans. El diari Ara, governaré per a tots els catalans en primera persona. El Mundo, Torra activarà un parlament paral·lel i un govern en rebel·lia. I La Vanguardia, Torra debuta despatxant en Puigdemont a Berlín.
Vèiem en una de les portades que Rajoy vol un 155 express. Doncs bé, vol pactar-ho amb Sánchez i Rivera. El que vol és reactivar el 155 si Quim Torra incompleix la llei.
El president espanyol es reunirà amb Sánchez i Rivera. Diu que apostaran per l'entesa i la concòrdia, però complint la llei.
A Barcelona, una concentració contra Torra ha cridat que no volen un president feixista.
Han protestat contra la investidura del president de la Generalitat i han cridat catalans som tots.
La intel·ligència alemanya creu que Rússia va ajudar a l'independentisme per l'1 d'octubre.
El suport hauria estat amb una campanya de desinformació abans del referèndum.
El càmping de l'Escala que va allotjar guàrdies civils denuncia atacs i amenaces.
Segons la direcció, han estat rebent trucades i emails des del 24 d'octubre, que és quan hi van arribar els agents. A més, afirma que les amenaces han anat en augment des que van començar.
L'impacte econòmic del 155 al sistema sanitari és de 25 milions d'euros.
Demà, les comunitats autònomes es reuniran amb la ministra Dolors Montserrat per parlar monogràficament sobre el finançament del sistema sanitari.
El raper Valtònic té 10 dies per entrar a la presó.
Valtònic ha de complir una condemna de 3 anys i mig per enaltiment del terrorisme i injúries greus a la corona.
Seguim en plana internacional, una notícia destacadíssima. 58 palestins han mort en les protestes contra l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem.
Desenes de milers de palestins s'enfronten amb l'exèrcit israelià a la frontera de Gaza arran del trasllat de l'ambaixada a Jerusalem.
Ha mort als 69 anys Margot Kidder, la Lois Lane de Superman.
Va interpretar la periodista i nòvia del superheroi en 4 entregues de la saga.
I acabem amb dos titulars esportius. D'una banda, el català Pablo Maffeo ha fitxat per l'Stuttgart.
El Manchester City traspassa el lateral català que s'ha consolidat jugant com a cedit al Girona.
I el Barça ha suspès cautelarment 2.823 socis.
Ha estat per participar en la revenda en l'últim clàssic al Camp Nou. Això va suposar 1,5 milió d'euros de pèrdues al club.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem notícies al diari de Girona. D'una banda, la pàgina 20, a la secció de la Selva, publica que acaben les reformes internes a l'edifici de l'Ajuntament de Lloret. Els treballs han servit per consolidar i reforçar l'estructura i per redistribuir la tercera planta. La segona fase de l'actuació consistirà a rehabilitar els elements ornamentals exteriors. En l'àmbit d'educació, en un petit suplement que publica el diari de Girona, titulat L'Aula, o anomenat L'Aula, avui titula que se celebren 10 anys de l'exposició d'art de l'alumnat de batxillerat artístic del Coll i Rodés. Recordem que van exposar les seves obres a la Casa de la Cultura, com fan cada any des d'en fa 10. I avui és dimarts, a la pàgina 25, a la secció d'opinió del diari de Girona, i llegireu un article de Carlos Arbó que es titula Aquell maig del 68.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Estem posant el carro davant dels bous.
Perquè sempre les normes i normatives venen després dels fets.
Perquè aquí estem, com diuen els castellans, dando palos de ciego, no?
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar. Participa en el programa a través del WhatsApp de la ràdio 606 403 762.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quatre minuts per tres quarts de nou i seguim avançant. Aquesta setmana s'han obert les inscripcions pels casals d'estiu municipals. Com a novetat, es pot demanar plaça en línia a través de la pàgina web de l'Ajuntament fins al 23 de maig. A partir del dia 24 i fins l'1 de juny, s'obrirà el termini per inscriure's de manera presencial.
Els casals s'adrecen a nens i nenes nascuts entre els anys 2006 i 2014. Hi ha tres opcions: l'Escola Pere Torrent i l'Àngels Alemany, totes dues en horari de matí i servei de menjador, i l'Escola Pompeu Fabra amb horari de matí, tarda i menjador.
A més, pels tres casals hi ha disponibles els dissabtes de 9 a 1. Escoltem la regidora d'Educació, Mònica Conill.
Bé, comencem a l'apertura de les inscripcions al casal d'estiu cada any, que és un servei ofert per a nens i nenes de Lloret, des de P3 fins a 6-7. Llavors, és un casal que el podeu disposar tant a l'Escola Pere Torrent com a l'Escola Àngels Alemany i a l'Escola Pompeu Fabra. I, com sempre, les inscripcions poden ser o bé presencials, no? a la OIAC del 24 de maig a 1 de juny, però aquest any tenim la novetat, amb la idea de facilitar a les famílies el procés d'inscripció i que no hagin de fer cues, poden fer aquesta inscripció via online.
Les places són limitades. Per a tramitar la inscripció cal presentar una fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena i una fotocòpia del DNI o passaport del pare, mare o tutor legal.
El preu dels casals és de 130 euros al mes per jornada completa i 92 per mitja jornada. A més, hi ha una reducció del 15% pels germans i bonificacions a la quota per l'aplicació de la tarifació social.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I continuem el Bon dia, bona hora. Ara falten 17 minuts per arribar a les 9. Parlem d'Iniciativa Esquerra Unida d'aquí de Lloret, perquè a través del grup parlamentari d'En Comú Podem ha presentat al Congrés dels Diputats una esmena als pressupostos generals de l'Estat per reformar el passeig marítim de manera integral.
El motiu és que el passeig, un dels indrets emblemàtics de la destinació, ja fa més de 30 anys que es va reformar per última vegada. Es calcula que hi passen més de 5 milions de vianants durant l'any.
Per tot plegat, el partit considera que és convenient fer-hi una remodelació tenint en compte la importància de Lloret com a destí turístic.
L'esmena, però, ha estat rebutjada.
En parlem amb Félix Alonso, que és diputat al Congrés per En Comú Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
És així, no? Ha estat rebutjada l'esmena.
No.
Ah, no?
No, ho sabrem demà.
Perdó,
el dijous. El dijous al matí tenim la comissió de pressupostos, es valoraran les esmenes de Fomento, la nostra està, la de Lloret està aquí, i aleshores, en aquell moment, es votarà per paquet, sabrem si els demés grups parlamentaris la donen suport o no. I després, finalment, passarà a les que hagin passat aquest tràmit, passarien al ple del Congrés. Jo espero que d'aquí a dijous puguem parlar amb els altres grups polítics, sobretot els catalans, per veure de quina forma podem donar-li suport a aquesta mesura que creiem que és imprescindible per Lloret.
Uh-huh. Doncs ho corregim, perquè els companys ens havien deixat apuntat que havia estat rebutjada. En tot cas, dijous se sabrà alguna cosa, eh?
Sí, jo, a veure, tota la vida sempre tens esperances. El que passa és que difícilment passen les esmenes, o sigui, seria enganyar a la població dir-los que passen, perquè de l'any passat nosaltres teníem 2.000 esmenes i del nostre grup, de Unidos Podemos en Comú Podem Marea, i només van passar, si no recordo malament, dues. Normalment les que passen són les que ja han pactat amb el govern, o sigui, les que estan donant suport als pressupostos generals de l'Estat, o sigui, estem parlant de les del PNV, les del PNB, les dels Ciutadans i les de Coalició Canària i Nova Canària. Les de més, i Ciutadans, les de més són complicades. Però, bueno, per això està la nostra tasca, no?, política, per intentar negociar i que la gent de Ciutadans, del PSC, del PDeCAT i d'Esquerra Republicana donin suport, perquè ja serien, ja sumarien.
I dona algun detall, l'esmena, del que es vol fer exactament al passeig de Lloret?
No, perquè, a veure, nosaltres no governem, evidentment, és una cosa òbvia. I l'únic que fem és una cosa tan senzilla com dir, escolta, Lloret necessita arreglar el passeig marítim, és imprescindible, igual que d'altres zones, també de Girona o de tota Catalunya, i nosaltres entenem que aquesta és una prioritat per Lloret, perquè, entre altres coses, no ens oblidem que si diuen que estem sortint de les crisis, estat gràcies al turisme. I ara ja hauria de donar un tom a aquest tipus de turisme, guanyar qualitat, i creiem que amb això Lloret guanya qualitat. I, per tant, estem esforçant-nos en que això sigui possible, perquè no únicament arreglem les coses, que és imprescindible, sinó que també, lògicament, els salaris pugin. I perquè els salaris pugin significa que les coses s'han de millorar en termes generals.
I quants diners es demanen per fer aquesta reforma?
Bé, ara, de memòria, crec, si no recordo malament, estava pensant, no sé si eren 15 milions d'euros, ai, perdó, 1.5 milions d'euros, si no recordo malament. Però la veritat és que tot, lo de menys, finalment, és els diners, és la voluntat de fer-ho. Per què? Perquè ja sabeu que per fer una obra, el primer que necessites és el projecte. Sense projecte no pots fer després l'obra. Lo important és que s'aprovi i després ja les quantitats no les posem nosaltres. Nosaltres el que fem és una indicació del que s'ha de gastar i és el govern, definitivament, el que fa la modificació en funció del que pugui costar. Nosaltres entenem que l'important és això, és donar el primer pas, perquè les coses no es fan, ja ho saps, la gent que estem en l'administració sabem perfectament que moltes vegades tu aproves les coses, però si no tens el projecte, poques coses pots fer, i entre altres coses, mig del mes que estem, i que d'aquí a final d'any els tràmits administratius són els que són. Per tant, l'important és el pas. I després ja parlarem de com quants diners es necessiten.
La idea, però, seria que l'Estat financés la totalitat del projecte?
Sí, sí. Normalment el que es fa és que l'Estat aporta el 100%, però també hi ha altres possibilitats, ho dic perquè ja segur que soc també alcalde d'Altafulla, hi ha altres possibilitats de que les altres administracions col·laborin, que moltes vegades funciona millor, perquè també dona una sensació de col·laboració entre administracions. Possiblement quan hi ha acords entre les tres bandes, també la Generalitat de Catalunya en aquest cas, les coses van més ràpides. Però bueno, nosaltres el demanem directament al Ministeri. Per tant, ja veurem el que fa el Ministeri. Després, lògicament, si el Ministeri sabe, podríem arribar a acords també a la Generalitat i no sé, l'Ajuntament de Lloret en quina disposició està també. Jo suposo que estarà encantat.
Doncs no sé si hem d'afegir alguna cosa més que ens haguem deixat al tinter.
No, bé, són aquestes esmenes que jo crec que són importants, moltes vegades no li donem la importància que tenen, perquè desgraciadament, pues, bueno, com són esmenes de l'oposició, moltes vegades no passen. Però sobretot el que fan és aquesta pluja fina de fer veure tant a la ciutadania de Lloret com a tota Catalunya i la de Girona en concret, que són feines que falten per fer i que algun dia s'han de fer. I per tant s'han d'insistir, perquè si les deixem oblidades, al final no es fan. En canvi, les que estan tot el dia, diguem, recordant de que fa falta fer això, al final, tard o d'hora, es fan. I per tant, no sé si aquest any ho aconseguirem, però el que estic segur és que es farà.
Doncs veurem què és el que passa en els propers dies, propers mesos i propers anys respecte a aquest tema. Félix Alonso, diputat al Congrés per En Comú Podem, moltíssimes gràcies per comentar-nos aquests detalls a la ràdio de Lloret i molt bon dia.
A la vostra disposició per sempre. Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Anem encara ja a la recta final del programa. 10 minuts per arribar a les 9 del matí. Ahir, a dilluns, es va inaugurar l'exposició anomenada Gent Gran Activa. Es troba a la Casa de la Cultura, on fins al 26 de maig mostra les diferents activitats i manualitats que duen a terme els usuaris del Casal Municipal de la Gent Gran. Aquesta és la 6a edició de la mostra. En parlem amb la coordinadora del Casal, Margarita Rodríguez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi trobem en aquesta mostra?
Ah, bueno, trobarem un recull de totes les manualitats i cursos que s'han estat fent durant tot l'hivern, des del mes d'octubre fins al mes passat. Estan fent cursos i tallers, i aquest és el resultat de totes les activitats que s'han estat fent.
Pel títol, Gent Gran Activa, entenem que és la referència que la gent gran és molt activa avui en dia, fan moltes coses.
Sí, sí, almenys aquí al nostre casal sí, tenim la gent superocupada i superanimada fent moltíssimes coses. En quant a... perquè, a més, bueno, dintre de la nostra exposició, a més de fer tot el que són manualitats, que ara us diré més o menys, i ja també tenim una tele en la que surten totes les fotos i hem fet com un recull de totes les activitats que es fan, perquè surten també el grup de teatre, el grup de la coral, totes les manualitats en situ quan s'estaven fent, els cursos de memòria, d'idiomes, o sigui, tot el que estem fent. I a més de coses que es puguin gaudir i veure així físicament, doncs tenim totes les manualitats que són la pintura i dibuix, hi ha una col·lecció de quadres i de dibuixos realment impressionants i cada vegada estan fent una evolució, cada vegada que van cada cop amb més perfecció. Després, aquest any de cursos nous, teníem el batik i los amigurumis, que el batik és una estampació amb seda d'abella i colors, i los amigurumis és una confecció de ninos o de tot de ganxet. O sigui, són figures així petitonetes o també més, però així en plan d'animació, són molt i molt maques. Després també hi ha la pintura sobre roba, que ja es pot trobar uns folars en seda pintats a mà preciosos, igual que coixins i vanues, cortines, pila de coses. Després també una col·lecció de patchwork, però molt, molt maca, preciosa, amb unes vànues que són d'aquelles vànues que han durat potser no quasi tot l'hivern per fer-les, però quasi. I després les puntes de coixí que també estan demostrant una evolució que s'està produint, que a més de fer la punta clàssica de tota la vida, de vanos, de puntilles de perllençols i coses d'aquestes, a més hi ha uns folars així de tipus modern molt, molt i molt maques, o sigui que heu de venir a veure-la.
Doncs convidem a tothom a venir a veure-la. Quanta gent hi participa?
Doncs mira, de tots aquests cursos comptem unes 15 persones per curs, entre 15 i 20 persones per curs, són moltíssima gent, són molta gent. A més, no només la quantitat de gent que hi ha, però també tenim tot l'hivern ocupat, o sigui, aquests cursos comencen al mes d'octubre i es fan en dues parts, d'octubre a desembre, que és la primera part, i la segona de febrer fins al mes d'abril. I pràcticament està tot l'hivern o la gent està ocupada en fer moltes coses. O sigui que això és lo interessant, que no hi ha en cap moment cap punt d'avorriment, perquè hi ha tantes coses per fer i tantes coses tan variades que el que no vol fer és perquè no li don la gana, vamos.
Déu-n'hi-do. Entenem que els fa il·lusió de fer aquesta exposició.
Sí, no, la veritat és molt emocionant, perquè ahir mateix ho estàvem muntant i veies a tothom supercontent, veient el seu resultat i molt emocionats. La veritat és que és molt maco, poder posar tot el que s'ha fet, perquè la gent se sent molt, molt contenta, molt realitzada, és un resultat de temps i també, bueno, s'està veient molta evolució. Per exemple, hi ha en la secció de pintura hi ha gent que va començar, que, bueno, era la primera vegada que agafava un pinzell i actualment pues, ja poden, comencen ja a fer inclús exposicions. Bueno, ja t'ho dic, és una feina de mica en mica, però que el resultat és molt important. I a més, també a nivell personal és molt important, perquè la gent se sent realitzada, se sent ocupada, i això amb gent gran pues, és molt important. Mentre estan fent totes aquestes coses, hi ha menys temps per pensar en altres que te fa mal aquí o en altres problemes que puguis tenir.
Uh-huh. I tenen constància de què sol ser el que més crida l'atenció al públic, el que més agrada?
Jo penso que potser la gent, com sobretot les senyores, els agrada molt cosir. Crida molt l'atenció les vànues, perquè estan totes penjades en una paret. I les vànues de patchwork és una feinada, i a més està molt de moda això, perquè ja es fan fires a nivell així de Catalunya, i clar, la gent tot això ja ho ha sentit, ja ho ha vist, i clar, els materials són molt macos, i clar, hi ha molta influència també, perquè això és una tècnica estrangera, però hi ha molta influència, i bueno, potser això és el que més crida l'atenció. Però també, per exemple, tot el que és les novetats, com és l'amigurumis, això també a la gent els hi fa molta gràcia. Els ninos fets amb unes plantilles de ganxet, això crida molt l'atenció. Però jo crec que en realitat després la ceràmica, encara que sigui un clàssic sempre, però cada vegada fan unes tècniques diferents, un tipus de pintura diferent, o sigui, tot va evolucionant i tot realment crida atenció. A més, ha quedat molt plena aquest any, molt, perquè hi ha una quantitat de coses exposades que realment és preciós.
Doncs no ens queda res més a dir que convidar tothom a passar a veure aquesta exposició, que només hi serà dues setmanetes, fins al 26 de maig.
Sí, dues setmanetes, sí. Per això convidem a tothom que vulgui venir, perquè realment val la pena, perquè hi ha coses molt maques. I a més, la gent jove també pot venir a veure, perquè hi ha moltes tècniques que no només són per la gent gran, que són coses que poden treure també benefici la gent jove que pugui venir a veure-les.
Doncs grans, petits, joves, adults, tothom a veure aquesta exposició al casal, a la Casa de la Cultura, l'exposició dels usuaris del Casal de la Gent Gran. I Margarita Rodríguez, com a coordinadora de l'entitat, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Dos minuts i pocs segons per les 9, moment de posar punt i final a un Bon Dia Bona Hora que hem començat explicant que avui entra en funcionament el servei de socorrisme a les platges de Lloret i Fanals. De moment funcionarà en aquestes dues platges i més a prop de la temporada, el juny, començarà també a Santa Cristina, Canyelles i la Boadella. N'hem parlat amb el director operatiu de Proactiva, Oriol Canals, que ha explicat que, sobretot, la seva tasca és preventiva per evitar que la gent prengui mal. D'altra banda, hem parlat amb el president del Gremi d'Hotelers de Lloret, perquè ha signat aquest gremi un conveni amb CaixaBank que els permet disposar d'una línia de crèdit pensada pel sector i que, a més de facilitar la rendibilitat del negoci, simplifica el dia a dia. Ens ho ha explicat Enric Dotres, que ha confirmat que a través d'aquest conveni els empresaris que vulguin podran assegurar-se els cobraments de les reserves abans d'hora i també que les targetes de crèdit siguin fiables. N'hem parlat, doncs, amb Enric Dotres, que també ha valorat de manera molt positiva que entri ja en funcionament el servei de socorrisme a les platges de Lloret, que és, juntament amb Barcelona, la destinació catalana amb un servei de socorrisme més llarg. Durant 5 mesos hi ha vigilants a les platges de la vila. Hem parlat també d'una proposta d'iniciativa Esquerra Unida que, a través del grup d'En Comú Podem, ha presentat al Congrés una esmena als pressupostos generals de l'Estat per demanar una reforma que es destinin una partida per una reforma integral del passeig marítim. Dijous se sabrà si prospera l'esmena, tot i que el diputat Félix Alonso ens ha dit que és complicat que sigui així. I hem acabat explicant que hi ha aquesta exposició dels usuaris del Casal de la Gent Gran a la Casa de la Cultura. Us deixem ara amb la tertúlia amb en Josep Altafulla. Que passeu un molt bon dia. Tornem demà.
Bon dia, bona hora.